És dilluns i ja sabeu que els dilluns, cada 15 dies, obrim l'espai per als joves del Núvol. Avui el jove, perquè ve en solitari. Avui el Guillem s'ha quedat sense la seva partener, però hem de fer l'últim Núvol d'aquest any, del 2016, avui dilluns. Guillem,
sí,
molt
sí.
Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Què?
Doncs mira, aquí una mica sol, però amb ganes igualment.
Acompanyat per convidat, sí. Però sol pel que fa als companys,
sí, sí,
no?
Tenim avui a un fenomen que ens parlarà una mica d'un videojoc i d'un esdeveniment que va ocórrer a Barcelona fa poc sobre aquest videojoc. També repassarem les recomanacions que pugueu fer els joves i les tendències a les xarxes, com sempre.
Molt bé, doncs si ja ho tenim tot a punt, anem a aprofitar el temps del Núvol, el Sant Cugat a fons.
Avui tenim amb nosaltres un fenomen que ens ve a parlar de la seva experiència a l'All-Star del videojoc League of Legends, que es va celebrar a Barcelona el passat 8 de desembre. Donem la benvinguda a en Pau Conill. Benvingut, Pau.
Moltes gràcies, és un plaer estar aquí.
Ens podries explicar, primer de tot, pels que som inexperts, en què consisteix aquest videojoc?
Doncs el League of Legends és un videojoc en el que un equip de 5 jugadors, fent ús d'uns personatges, cadascú amb la seva història, s'enfronta a un equip, diguem, del mateix tamany, de 5 jugadors també. L'objectiu és anar aconseguint tot de fites, com ara destruir les torres dels enemics, per finalment arribar, diguem, a l'objectiu principal, que és derruir el next enemic.
I què es va fer exactament en aquest esdeveniment que és anomenat l'All-Star del League of Legends?
Fent un paral·lelisme, potser, amb l'All-Star de la NBA, que suposo que coneixerà, diguem, un rang més ampli de la gent que potser ens està escoltant, és un enfrontament entre dues faccions, amb participants destriats entre totes les regions del món. Aquests participants els va votar la mateixa comunitat des de la plataforma oficial de League of Legends i es tractava sobretot de jugadors molt populars de l'escena professional del videojoc.
És a dir, que des de la web oficial de League of Legends la gent va votar els candidats que ells preferien, no?
Sí, sí. Diria que aquest és el primer pas de la participació en els All-Stars.
Però una qüestió, qui pot participar en aquesta competició? Perquè això és una competició, diguem, oficial, no?
És una competició oficial, però lúdica. És a dir, no hi ha premis, sinó que l'objectiu és passar-s'ho bé.
Diguem, I prestigi.
Prestigi,
pels que guanyen.
Clar. Sí, sí. Per les regions que guanyen, sobretot.
I, o sigui, com el que ha dit la Carme, pot participar tothom? És obert? O...
No, diguem que a la pàgina web podíem triar tots els que varen votar d'entre els jugadors més famosos de cada regió. Llavors podíem decidir per cada una de les funcions que es té dins del joc, evidentment cadascú té un rol especialitzat, el jugador que més que preferíem que anés allà a jugar.
És a dir, que la web ja mateixa va seleccionar uns quants jugadors que eren els més prestigiosos.
Sí, diguem que selecciona la crem de la crem i nosaltres triem els més populars, bàsicament.
O sigui, que per això és l'All-Star?
Justament per això,
sí. Ho entenem.
I tu, com a fan, Pau, de quina manera hi vas participar o contribuir en aquest esdeveniment?
Doncs diria que aquest tipus d'esdeveniment, l'estat, o sigui, diguem que tracta molts àmbits. No tan sols el del joc, sinó també és una festa. Diguem, hi ha un... Més enllà de les partides que nosaltres veiem, hi ha un post i un pre... O sigui, un postpartit i uns esdeveniments després... Ai, uns esdeveniments abans, perdó. I llavors, en els esdeveniments abans, podem trobar doncs, botigues de merchandising, podem trobar...
Activitats?
Sí, tot d'activitats, on podíem conèixer també els nostres ídols. Els nostres ídols cibernètics, on podíem demanar autògrafs, ens podíem fer fotos amb ells, podíem conèixer-los, conversar. I és una cosa que aquesta comunitat, que sembla que pel fet d'estar a internet està tan alienada entre ella, diguem, uns als altres estem molt alienats, doncs trobo que aquesta proximitat és un dels punts forts d'aquest tipus d'esdeveniments.
I això que es fa un cop l'any?
Sí, de fet, es fa un cop l'any a una sola ciutat. I, o sigui, és a dir, és com un gran honor, no?, rebre aquest esdeveniment. El que potser molta gent, al veure la notícia a Televisió de Catalunya, que de fet es va retransmetre cada dia del que va durar aquest cap de setmana, que em sembla que també va haver-hi competició el divendres, el que potser molta gent no té en compte és que la comunitat de League of Legends és la més gran pel que hi ha en els jocs d'ordinador ara mateix. Llavors, podríem dir que el focus d'uns 20 milions d'usuaris d'internet en aquest cap de setmana va ser la ciutat de Barcelona i aquest esdeveniment en concret, evidentment.
I això s'havia fet alguna altra vegada aquí, a Barcelona?
A Barcelona no. No hi havia hagut mai cap esdeveniment d'aquesta envergadura pel que fa als videojocs, evidentment.
I ens hem informat i sabem que també hi van anar alguns youtubers, no?, que tracten, o sigui, que pengen vídeos a la plataforma YouTube jugant a aquest joc amb gameplays de League of Legends. I de quina manera van afectar aquests en l'esdeveniment, en el show?
De la mateixa manera que varen poder conèixer els nostres, diguem, ídols d'aquest videojoc, els nostres jugadors preferits, els nostres presentadors de, diguem, dels programes relacionats amb aquests videojocs preferits, també van poder conèixer tota aquesta, diguem, gamma, tota aquesta sèrie de youtubers que tracten aquest joc, que fan contingut sobre aquest joc, o que fins a cert punt juguen aquest joc i després ho pengen a internet.
I que, o sigui, podíeu interactuar amb ells, autògrafs, conversar i
sí,
tal? Sí,
evidentment. La veritat és que és una comunitat que sempre es mostra molt propera, i llavors, ja més enllà del, diguem, dels stands oficials on podies anar demanant autògrafs, fent cua, evidentment, i fer-te fotografies amb ells, com que s'anaven passejant, diguem, per la zona dels voltants del Palau Sant Jordi, que és on es va dur a terme l'esdeveniment, doncs, a mesura que els anaves trobant, doncs, evidentment, podies entaular conversa amb ells.
I per què es va celebrar aquest All-Star de League of Legends, precisament, aquí a Barcelona, a la nostra capital?
La veritat és que se sap que es presenta un concurs i sobretot es tracta el tema de si hi ha una comunitat a darrere en aquella zona, perquè evidentment interessa molt als propietaris de League of Legends, que són Riot Games, que als esdeveniments es vegi que hi ha molt de públic, i aquest és un factor, i l'altre factor és que hi hagi evidentment instal·lacions adequades per dur-lo a terme, no? I el Palau Sant Jordi, sens dubte, és una d'elles.
Estava ple, el Palau Sant Jordi?
Estava molt ple. No estava a petar, però estava molt ple, bueno, la veritat.
Que estigui molt ple el Palau Sant Jordi també té mèrit, eh?
Sí, sí, sí. I que estigui gairebé a petar per un esdeveniment tan poc usual, encara sembla, diguem, que faci més rebombori que de normal.
I què té aquest videojoc per assolir tanta fama entre els joves, no? Què és el que ens enganxa tant?
Doncs jo diria que és potser una mescla perfecta entre simplicitat i un gran ventall d'opcions. Semblen conceptes antagònics, però la simplicitat recau en que és molt fàcil començar a jugar, molt fàcil. De fet, es pot jugar gairebé sense pensar, però a mesura que s'entra a l'escena semicompetitiva o a l'escena, diguem, que una persona de peu pot fer, pot intentar progressar en aquest joc, llavors cal, diguem, introduir en el joc altres conceptes, sobretot del tipus
estratègia, clar.
Sí.
I una pregunta que tu fes, que valores positivament, o sigui, aquest esdeveniment, i creus que es tornarà a repetir l'any que ve o es farà anualment? O...
Aviam, la veritat és que...
Tu et penses que té la bola, no? La bola de vidre, el Pau Conill, per bueno, respondre a aquesta qüestió, si no depèn ni d'ell.
Vull que
no
s'aventuri.
El fet és que, sent realistes, és molt complicat que en els pròxims 5 anys aquest esdeveniment torni a Barcelona. Justament per això, perquè hi ha moltíssimes ciutats del món que compleixen requisits semblants als que ha hagut de complir Barcelona per tenir els All-Stars aquí aquest cap de setmana passat, que també volen tenir els All-Stars. I la veritat és que hi ha llocs del món que, diguem, donat que la comunitat encara és més activa que aquí a Catalunya, que ja ho és molt, sembla que les autoritats del lloc doncs, tenen bastant interès en dur aquest tipus d'esdeveniments allà.
No m'estranya.
Sí, sobretot al sud-est asiàtic. La veritat és que Malàisia i Tailàndia són dels països amb més seguiment d'aquest videojoc. Vietnam també.
I personalment, quin és l'aspecte o tema del joc que t'agrada més del League of Legends? Què és el que a tu et fa agradar tant aquest joc?
Per què t'has enganxat, vaja?
Sí, bàsicament.
Bueno, si t'haig a dir veritat, el que més em va enganxar al League of Legends, ja més enllà, és un concepte més enllà del joc en si, sinó de la creació d'aquest e-sport, d'aquest esport electrònic, que és com es coneixen, diguem, la pràctica competitiva d'aquests videojocs, que està molt ben muntada. És a dir, realment, quan estàs veient una retransmissió d'un partit oficial de la Lliga Europea de League of Legends, no hi ha gairebé cap diferència estar veient un partit de tennis o estar veient un partit de futbol. És a dir, fins i tot la retransmissió és més entretinguda perquè la gent que l'està portant a terme és potser més propera a l'edat dels... Bueno, dels televidents, no, perquè ho veiem per l'ordinador, però dels que estem veient l'experiment.
Dels practicants, diríem, no?
Sí, diríem que sí.
I a més, em sembla que són especialistes, no?, en fer aquestes retransmissions. N'han de saber molt perquè no s'hi pot posar qualsevol.
Certament. De fet, el 95%, m'aventuraria a dir, són o bé exjugadors professionals o bé exentrenadors d'equips professionals. Perquè també tenen entrenadors als equips.
Tinc entès, Pau, que hi ha jugadors, els que estan, diguem, al top, que s'hi guanyen la vida amb això?
Sí, tens molt ben entès. De fet, la majoria de jugadors, diguem, que podem, o que jo puc conèixer, es guanyen la vida d'aquesta manera, alguns millor que d'altres, és veritat.
Perquè a més tenen contractes d'imatge i aquestes coses, no, també?
Sí.
Com si fossin futbolistes, pràcticament. No sé les xifres, Això sí que no ho sé.
Jo te'n puc donar algunes.
Sí?
Sí. Un jugador que podríem dir que és el més famós de l'escena del League of Legends és un conegut, és un coreà, conegut com a Faker. Faker amb F-A-K-E-R, si algú el vol buscar. La seva, diguem, la imatge que projecta a Corea és equivalent a la del Messi aquí, podríem dir-ho.
Imagina't,
De fet, no està malament.
És un ídol de masses, el criden pel carrer, bueno, té paparazzis a sobre, i va renovar el seu contracte amb l'equip amb el que ha guanyat ja dues vegades el Mundial de League of Legends aquest any, per 2 milions de dòlars, em sembla. Que, evidentment, no s'acosta a les xifres astronòmiques que cobren els futbolistes, però, sens dubte, és una xifra notable.
No està malament. Si per jugar, tant se val, Si és futbol o si són videojocs, paguen aquestes xifres,
Sí. Doncs, Pau, ja per acabar l'entrevista, et volíem fer la pregunta estrella del programa.
Caram.
Que la fem a tots els fenòmens i es lliga jugant al League of Legends?
Si es lliga jugant al League of Legends. Bueno, tot depèn de com de bo siguis.
Ah, sí? Com més bo,
si
més
no
lligues?
Si no les
tardes, no? Jo, amb el meu nivell, defugen, diguem que fugen les noies.
Hi ha moltes noies jugant
a la comunitat? La veritat és que més de les que una persona que és aliena al joc podria imaginar en un principi. Evidentment, el volum de nois és superior, sigui perquè històricament ha estat sempre així o perquè sembla ser que la societat segueix pensant que els videojocs de lluita són per nois. Però el fet és que hi ha moltes noies jugant-hi, sí. Moltes més que qualsevol altre joc que podríem plantejar.
Molt bé, doncs avui hem conegut aquest món dels videojocs gràcies a la participació del nostre convidat d'avui, el Pau Conill. Pau, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Un plaer.
I haver-nos introduït en aquest món, que més o menys hem pogut seguir una miqueta per les notícies, com comentàveu abans, però que els que no ens hi dediquem no tenim massa idea de com funciona tot plegat. Però vaja, avui hem fet una mica una pinzellada i ja estem una mica més al cas. Gràcies, Pau. Guillem, ens n'anem a les tendències?
Som-hi. Una setmana més, el núvol torna amb el que ha estat més sonat a les xarxes socials. Campanyes publicitàries impactants, protestes a les xarxes i molt més. Han estat uns dies amb molts enrenous a internet. Comencem. Aquests dies ha corregut per les xarxes un vídeo viral que mostra una història molt sorprenent que ara us anem a explicar. Un adolescent va cada dia a la biblioteca del seu institut i allà escriu a la taula alguns missatges tipus «estic avorrit». L'endemà es troba una resposta escrita amb lletra de noia i comença una conversa a través de les pintades a la taula. Els dies van passant i la conversa segueix endavant. A final de curs, el noi comença a signar els anuaris de les noies de l'institut amb l'esperança de descobrir la noia amb qui parla les pintades. Acaba tenint sort i finalment troba la noia en qüestió. Però just en aquell moment entra a l'institut un noi armat i es produeix un tiroteig que acaba troncant la idíl·lica història adolescent. Aquesta història està basada en l'experiència del tiroteig que va tenir lloc a l'institut americà Sandy Hook de Newton, on van morir fins a 26 persones. Arrel dels fets, el centre va crear una associació de víctimes per promoure el control de la tinença d'armes. L'associació denuncia amb el vídeo que hi ha molts senyals amb els que podem evitar aquests desastres. Al final del vídeo es mostren moltes de les escenes de la història d'amor on, de fons, hi surten indicis que poden ajudar a detectar i prevenir la violència d'armes. La campanya ja ha fet la volta al món, és molt impactant, i fins i tot ha aconseguit arribar a molts mitjans de comunicació. Si voleu col·laborar o saber-ne més o simplement donar-hi una ullada, podeu visitar www.sandyhookpromise.org. Un altre fet molt comentat a les xarxes ha estat el cartell gegant que s'ha col·locat per Nadal a la Puerta del Sol, en ple centre de Madrid. És un cartell immens on hi apareix el Pablo Escobar de la sèrie Narcos amb una frase que diu «Oh, Blanca Navidad», fent referència a la cocaïna, la droga amb la qual va fer tanta fortuna el narcotraficant. El cartell ha rebut grans elogis per la seva originalitat i pel doble joc de l'eslògan felicitant a la població al Nadal. La campanya, sens dubte, ha estat tot un èxit per a Netflix, la distribuïdora i productora d'aquesta sèrie. No obstant, també ha rebut moltes opinions en contra d'un determinat sector de la societat, que critica que en una zona tan cèntrica i turística de Madrid hi aparegui un cartell gegant d'un narcotraficant, assassí i terrorista en èpoques nadalenques. Us recordem, de pas, que ja estan disponibles a Netflix la tercera i quarta temporada de la sèrie, estrenada recentment i que tenen una gran expectació per tota la fama que ha guanyat amb les dues primeres temporades. Pels més fans d'Escobar a la pantalla, us hem d'advertir, però, que aquest personatge ja no hi apareix. En aquest programa els núvols tornem a escampar la boira. Avui tenim, com sempre, pel·lícules, sèries, llibres i un grup de música. Comencem amb el llibre. El llibre d'aquesta setmana és «Els secrets que mai no t'han explicat per viure en aquest món i ser feliç cada dia», d'Albert Espinosa. El creador de Polseres Vermelles torna amb un nou llibre, però aquesta vegada amb un enfoc diferent. La narració va més enllà d'una simple història i l'autor ens explica tot allò que ha après al llarg de la seva vida per tal de ser feliç. L'obra busca fomentar la inspiració personal i fer que cada persona interpreti la lectura de la manera més convenient. Segons l'autor, el llibre està pensat perquè cadascú se'l faci seu. Té unes 385 pàgines i està publicat per l'editorial Rosa dels Vents. El preu està al voltant d'uns 15 euros en paper i uns 6 euros en versió Kindle. Seguim amb una sèrie. Aquesta setmana us portem Bates Motel. La sèrie narra la terrorífica història d'una vídua que, juntament amb el seu fill, decideixen obrir un motel a Oregon després de la mort del seu marit. Les dificultats assolaran aquesta família, on la mare és molt possessiva i el fill té un caràcter inestable que el fa ser molt perillós. Cal remarcar que aquesta sèrie és la prequela, com podríem dir, del film de Psicosis, d'Alfred Hitchcock. Compta amb 5 temporades de 10 capítols, cadascun d'uns 40-45 minuts. És una molt bona sèrie amb un 8 sobre 10, segons la plataforma IMDb. A més, l'actriu principal Vera Farmiga ha guanyat un Emmy, un premi Emmy, per la seva interpretació. Si la voleu veure, ja sabeu que està disponible a Netflix i altres plataformes online. Com a proposta cinematogràfica, avui us recomanem el film El hijo de Saúl, un film hongarès d'Hongria de 107 minuts estrenat l'any passat que va guanyar el Premi Òscar a millor film de parla no anglesa. Us explicarem l'argument de la pel·lícula. Avisem de que és força impactant. L'any 1944, al camp de concentració d'Auschwitz, un presoner jueu hongarès que és membre del Sommerkommando, que eren els encarregats de cremar els cadàvers dels presoners gasejats i netejar les càmeres de gas, troba la supervivència moral tractant de salvar dels forns crematoris el cos d'un nen que ell creu que és el seu fill. Estem parlant d'un film molt impactant, sens dubte, que no es talla en l'explicitat de les imatges mostrades i amb una gran veracitat històrica. Molt recomanable, però si esteu en un d'aquells dies sensibles, millor que no la mireu. No obstant, és una exquisida obra d'art. Per acabar, us portem, com sempre, un grup de música. Aquesta vegada recuperem un dels nostres grups preferits per recordar-vos que en breu publicaran un nou disc. Ells són els Amics de les Arts, i com potser ja sabeu, han anunciat dos concerts pel pròxim mes de maig a Barcelona. Allà presentaran el nou disc que estan gravant a Glasgow, i si voleu aconseguir alguna entrada, afanyeu-vos. Ens acomiadem amb una de les cançons de l'últim disc, que si no la heu reconegut encara és A Mercè d'un So. Recordeu també que a Cugat.cat podeu recuperar l'entrevista que els hi vam fer fa dues temporades. I sobretot, estigueu pendents de les xarxes, on els Amics de les Arts estan publicant petites pistes del disc, que té molt bona pinta.
Mercè d'un so, ressonant entre muntanyes, que algú el senti per favor.
Molt bé, Guillem, doncs prova superada, eh? El núvol d'avui en solitari, tot sol,
sí,
molt
sí.
Bé, no?
Sí, molt còmode.
Però esperem que pel proper núvol, ja el 2017, tindrem la Irene, com
sí,
de costum.
Ja tindrem la Irene una
tarda. I a veure si alguna sorpresa més. De moment, últim núvol del 2016, en una setmana en què ja definitivament comença el compte enrere per les festes. Sorteig de la loteria, la nit de Nadal,
Nadal, tot.
Farem vacances, eh?
Sí.
Aprofiteu-les. Descanseu.
Sí, sí. L'aprofitarem bé, no pateixis.
Recupereu forces i ens tornem a trobar amb el nou any. El 2017 ens tornarem a trobar amb els núvols. Que vagin molt bé les festes.
Igualment.
Bones vacances i fins a la tornada.
Adéu,
bones adéu-siau.
Vacances.
Enceses, adéus i promeses, tothom a defensar la nit.